Com hagi quedat, el tema està en què, bueno, el preu de l'electricitat, a quin preu ha quedat i com impacta això a les cistelles dels consumidors. Llavors, tenint en compte en quin preu ens quedarem amb l'electricitat, haurem de veure si les empreses després ajusten aquests preus o no. Què vull dir amb això? Doncs que si ara es ven un cafè a 2 euros o comprem una barra de pa a 1,50 euros o a 2, el pugem a 2, sobretot els increments de preus els trobem quan canviem d'any, aquí també totes les empreses, les botigues, els comerços aprofiten per revisar preus, doncs quan trobem aquest canvi de preus, si després l'electricitat baixa a uns preus més assumibles, a uns preus més normals com els que podíem tenir fa 1 any i mig, 2, veurem si les empreses també revisen preus, perquè si continuen, és a dir, si nosaltres anem a comprar la barra de pa i ara l'electricitat s'ha corregit i no està tan cara i no els hi costa tant produir aquesta barra de preu, si continua havent la mateixa demanda per comprar el pa, que és un producte bàsic, jo em temo molt que no tornarem al preu d'abans, sinó que ens quedarem al preu actual.
Per tant, anem a un escenari de preus estabilitzats però a l'alça.
Jo em temo molt que sí, no? I en canvi els salaris no es revisen amb la inflació, la majoria de salaris no es revisen amb la inflació i, per tant, això vol dir que estem perdent poder adquisitiu i així ens quedarem.
Una de les altres notícies també del dia és que aquesta pujada dels tipus d'interès ha fet que també pugin els preus de les hipoteques. L'Euribor es manté a màxims dels últims 13 anys i això implica que les hipoteques que ara revisin es tornaran a encarir. Per exemple, posàvem l'exemple avui als apunts del Món RAC1, una de 145.000 euros a 25 anys s'encararà uns 220 euros al mes. I això com pot afectar l'economia?
Bé, doncs, si tenim en compte totes les variables que encara no estem engegant la calefacció, perquè encara està fent, almenys aquí, ens està fent molt bon temps, doncs, si no tenim despeses del gas, però es preveuen que els propers mesos doncs, incrementa el gas, incrementa la hipoteca, incrementa els lloguers, perquè al final també els lloguers estan pujant molt, ens incrementa la llum, el que passa aquí és que ens estem empobrint moltíssim totes les llars, no? I al final el que s'està veient, que ja porta doncs, uns anys que és aquesta la tendència, la classe mitjana està desapareixent i cada vegada doncs, ens trobem amb dos extrems, perquè no hem de perdre de vista que rics, cada any hi ha nous rics, per tant, hi ha molts més pobres, però també hi ha nous rics, i el que estem fent és dividint la societat cada vegada més entre rics i pobres i desapareixent aquesta classe mitjana.
Alguna pregunta?
No, és que a mi em venia precisament això que deia ara, és a dir, aquesta idea de que tu li preguntaves abans de si això té un moment de retorn que no es veu a l'horitzó, és a dir, bàsicament s'estabilitzarà l'alça, cosa que no fan els salaris, ens porta una desigualtat creixent, no? És a dir, perquè bàsicament el que passarà és que hi haurà certs productes que potser cada vegada ens els podrem permetre menys, o hi haurà menys gent que se'ls podrà permetre, no?, en certa manera.
Exacte, tirarem cap a aquesta línia, a no ser doncs, que quan tot es calmi una mica veurem quina és la situació i si realment les empreses doncs, volen tornar a ser competitius, perquè aquí també hi ha un tema doncs, de competència, perquè si tu comences a baixar una mica, si tu ets un comerç que vens pa i no estàs facturant tant perquè la gent diu, bueno, doncs mira, compro menys. Tot i que el pa no és una demanda sensible, és a dir, que quan varia el preu no acostuma a baixar moltíssim. Però si pensem en un altre producte, doncs algú de la competència diu, doncs el baixo mig cèntim més o el baixo un euro més, baixo el preu perquè així potser doncs, incrementaré la meva demanda, és més probable que incrementi la demanda, veurem si tots els productors comencen, a tots els proveïdors i els comerços, a baixar preus i llavors tornem una mica a una situació amb preus més baixos o realment s'aprofiten d'aquesta situació i tiren endavant amb els preus més alts i amb aquesta tendència, perquè al final, si nosaltres anem mirant la història al llarg dels anys, la tendència dels preus sempre ha estat que vagi pujant, no? Però jo em temo molt que serà una mica com el que va passar quan van passar de la pesseta a l'euro, que també la revisió de preus, doncs la revisió dels salaris es va fer d'una manera i en canvi els comerços doncs, van convertir allò que era en una pesseta en un euro, quan un euro valia doncs, 166. Llavors l'increment que hi havia era molt més elevat i tothom ens vam empobrir molt més perquè va haver-hi una conversió que no era molt fidedigna.
Això et volia preguntar, és a dir, ja podem dir que allò va ser un tibu? Perquè sí. És el que estaves dient tu ara. Jo recordo com, per exemple, el cafè va passar de 100 pessetes a un euro. Clar, eren 66
Exacte.
Peles més.
O sigui,
ja podem dir, no?, que Europa és fantàstica, eh? Però
sí, però més a més... Exacte, aquí més a més el que es va fer una mica de manipulació, és a dir, la forma de calcular la cistella de la compra, l'IPC, es va canviar. Llavors, amb això es pot manipular. pots manipular una mica l'increment de preus. Llavors, bueno, el que es deia era, no, és que els ciutadans no saben fer bé els càlculs perquè, clar, estem passant d'una unitat monetària a una altra i no saben fer... Home, en realitat no era això, és que no ens van acabar d'explicar que al darrere van manipular coses per dir que l'increment de preus no havia estat aquell, perquè, bueno, en aquell moment encara hi havia molts salaris que es revisaven amb l'IPC, però els darrers anys, com aquest IPC ha estat tan baix, doncs moltes empreses han decidit desconnectar-lo, no?, d'aquesta xifra de l'IPC, i molts salaris doncs ara ja no estan revisats amb l'IPC, i això vol dir doncs que quan hi ha canvis, com que fins ara tot anava bé i no hi havia canvis, no passava res, ningú s'enterava de res, tot estava bé, no notàvem tant a la butxaca dels consumidors aquest increment de preus perquè pràcticament no hi era i teníem inflacions molt baixes, doncs per això els bancs centrals estaven baixant els tipus d'interès per incentivar l'economia i no hi havia manera que s'incentivés. Però ara precisament ens hem passat just a l'altre costat, on tenim uns increments de preu molt elevats, no? Llavors l'impacte serà molt pitjor.
Sí,
no.
Jo...
Sí, digue, Anton.
No, jo creia... No, és que a lo mejor... Tian van en esta dirección. Yo iba a introducir otro tema.
Es muy rápido, no, porque era la misma dirección.
Siempre
Antonio,
es un placer cederte.
Gracias, Torecho.
¿Qué me dices?
No, que era incidir en això. És a dir, el que deia el Bernat, quan hi va haver la conversió de la pesseta a l'euro, es va canviar la manera de calcular la cistella de la compra per fer veure que no hi havia inflació, però hi va haver inflació i ens vam empobrir tots. Seria una mica el resum?
Exacte.
Sí.
Collonut.
Bueno, pero eso yo... Eso es
constatado.
Sí, pero es que...
Hace tiempo
sí,
que está constatado.
No, ya lo sé, Antón, pero es que toda la vida nos han engañado diciendo que no hubo inflación y que sí, un café bueno, va passar de 100 pessetes a un euro, però en realitat llavors hi va haver coses que es van abratir. No és veritat. Ens
bueno,
però
era el precio que había que pagar para entrar en la zona euro.
Sí, sí.
Si no pagabas ese precio no entrabas en la zona euro, ¿no? No, yo quería hacer una pregunta que tiene que ver con un debate... que se está dentro de la comunidad científica y la comunidad económica, ¿no? Hay una parte de los economistas que cuestionan esta política de subida, yo creo que excesiva y un poco desproporcionada de los tipos de interés, tanto en la Reserva Federal, que parece que va a subirlos también mañana otro 0,75, ¿no?, como la del Banco Central Europeo, que alega que buena parte de los motivos de esta inflación no tiene que ver con la política monetaria, sino que tiene que ver con las consecuencias de salir de la pandemia, con los colapsos que se están produciendo en la oferta, ¿no?, con la sobredemanda de energía y tecnología que se ha generado en los países asiáticos, especialmente en China, y con la invasión de Ucrania. Y que eso es lo que explica buena parte de la inflación que tenemos en este momento. Y que subir de esta manera y a esta velocidad los tipos de interés, lejos de resolver el problema, lo que puede hacer es agravarlo todavía más, ¿no?
Exacto. Es que lo que pasa que sí que el incremento de precios ya...
Hay una parte que es consecuencia de la política monetaria, eso está claro, ¿no?, del exceso de dinero. Pero lo que se pone encima de la mesa es que, oiga, hay otra parte que no tiene nada que ver con eso. Y si usted dispara ahora los tipos de interés, lo único que va a generar es recesión, paro y sufrimiento.
És que, de fet, la decisió de pujar els tipus d'interès no és la més encertada, perquè, com dèiem, estem en un entorn d'estagflació on el PIB no està creixent. Llavors, no és la millor decisió. A més, doncs, si el que fem aquí és pujar i empobrir la demanda, és a dir, s'intenta resoldre un problema d'oferta a través de la demanda, perquè així acabi impactant a l'oferta. Per tant, estem fent un camí molt llarg. Això vol dir que hi haurà moltes pujades de tipus d'interès, molt agressives i molt altes, perquè acabi repercutint a la demanda, que pobra demanda, doncs no té tanta culpa d'això. I és veritat que els preus no són ara amb l'invasió... Bueno, no va començar amb la guerra de Rússia a Ucrània, sinó que la pujada de preus ja ve de la pandèmia, que va haver-hi un problema de matèria primera en la pandèmia.
Sí.
Llavors, hem anat arrastrant. Però en el moment de la pandèmia, el que es va dir és que semblava que aquest increment de preus seria una cosa puntual. És a dir, que si no hi hagués hagut aquesta invasió d'Ucrània, doncs potser haguéssim tornat a una situació bastant estable, perquè la que es restauraven les cadenes de producció, doncs els preus s'havien d'anar normalitzant, que era una cosa puntual. Però clar, aquí vam encadenar dos efectes seguits, un darrere l'altre, i quan encadenem dos efectes seguits, doncs l'impacte sempre és més exponencial i no tan sumatori. I per tant ens trobem en una situació molt més delicada, que a més, doncs des dels que ens governen, prenen decisions doncs, que no semblen tan encertades, perquè jo suggereixo, doncs, mira, en lloc de pujar, per què no agafem i en lloc de pujar tant els tipus d'interès, donem subvencions o baixem els impostos en l'energia elèctrica o en les factures del gas, i així ens ajudem una mica més als consumidors. Seria una alternativa, en lloc de dir anem a pujar els tipus d'interès perquè és un problema d'oferta, però a través de la demanda volem arribar a l'oferta. És un camí molt llarg, això, i al final amb moltes conseqüències.
O intervenir más en los precios y en los mercados, ¿no?
Exacto.
Como está sucediendo con el factor diferencial que explica buena parte que en este momento España sea uno de los países donde menos crece la inflación frente a los países de nuestro entorno, tiene mucho que ver con la intervención del mercado del gas y el mercado eléctrico.
Y con el hecho de que el PIB, España es el único país de la Unión Europea donde no ha habido una recuperación del conjunto de la riqueza en relación a antes del COVID, y por lo tanto, si hay menos crecimiento, también hay menos inflación. Una cosa va con la otra.
No, pero esa teoría está muy bien, pero hace unos meses era al revés. Nosotros éramos los que teníamos más inflación. Éramos un país puntero en inflación. ¿Cuándo hemos empezado a caer? Cuando se han intervenido los precios. Es que lo que está diciendo nuestra invitada es fundamental. Es decir, el problema no es la demanda, el problema es la oferta. Y lo que están haciendo los bancos centrales europeos es actuar sobre la demanda, con la esperanza, porque yo creo que es más una esperanza que una certeza económica o científica, de que eso acabe arreglando la oferta. Y yo creo que, efectivamente, es un camino muy largo y yo creo que muy incierto.
Y muy doloroso.
Claro, sobre todo, muy doloroso para muchísima gente.
Sí.
Professora Elisabet Ruiz Dotres, de la Universitat Oberta de Catalunya, moltíssimes gràcies per aquest intent d'explicar-nos una mica per què tot plegat s'està encarint com s'està encarint.
Gràcies a vosaltres.
Un comentari més?
Que fot molta por, això. Aquest és el meu comentari.
Sí, a mi mira, quan escuches a Christine Lagarde hablar de que es necesario sufrimiento, échate a temblar. Clar, porque es gente que no sabe lo que es sufrir.
Es que, ¿saps què
passa? Que solo saben recetarle sufrimiento a los demás.
Jo penso que està passant una mica, per això no és normal que en aquesta conversa que hem acabat parlant de l'euro, perquè així com ens van colar un gol trababunt amb l'euro, jo me recordo, abans parlàvem del cafè, no? Ara farem una mica de Xers i farem una mica de nostàlgic. No només va passar amb els cafès. Jo recordo a Barcelona, per exemple, un menú de migdia que valia 1.000 peles, no va passar a valer 6 euros. Avui en dia, parlar d'un menú de dinar a Barcelona de 6 euros és parlar de ciència-ficció. Van passar directament a 12, 13, 14, 15 o 20 euros, no? Llavors jo crec que estem vivint en un moment també on a partir de la guerra d'Ucraïna ens colaran cada gol, perquè és que ara qualsevol cosa, no escoltis la guerra d'Ucraïna, t'augmenta el panellet, no?
És com en 2007.
Sí, exactament.
Igual saps que no tenen a veure.
Llavors, el tema no és només el preus, és que el mercat de treball espanyol segueix sent molt precari. És a dir, jo per això tinc por. És a dir, jo avui ho mirava, avui feia els comptes que tots fem el dia 31, jo treballo per 5 o 6 empreses de comunicació, gustosíssimament, a les quals, per cert, mai els hi fallo amb els articles, ni com en aquesta, treballant quan és un festiu. I
cunyà publicitària de Bernat de Déu.
No, cunyà, però cunyà crítica. És que no m'ha pagat ni una, a fi de mes.
Jo no.
Ni una. Bueno, llavors hi ha un moment que dius, escolta, jo, fantàstic, de fet, mira, parlem d'autobiografies perquè és una cosa que és un valor absolut. Jo, la setmana passada, vaig estar una mica malalt i vaig parar 3 o 4 dies de treballar. Jo feia... És que ni recordava els dies que no havia escrit un article, que no havia treballat... Que no, I estic... Afortunadament, això vol dir que em moriré. És a dir, i m'encanta, eh? És a dir, jo no tinc cap problema amb treballar els agostos, jo no tinc cap problema amb treballar avui, o sigui, jo si pogués triar, treballaria avui. M'entusiasma treballar. Però clar, que cap de les moltes empreses que et paga, amb les quals no et gastaràs luxe, sinó que pagaràs el lloguer, que pagaràs la teva despesa de mercat... a dia d'avui mai no et paguin el dia que toca, mai. Sempre sigui el dia 3, el dia 10, el dia 20, o que sigui quan poden.
I perdona,
ja, clar, jo sempre ho dic, però, jo no menjo a 30 dies.
Jo que tinc solidaritat obrera amb el Bernat d'autònom, jo sóc dels que fa els números...
Tu tens la cuenta verificada.
Però ara d'aquí poc em faran pagar fins i tot per 10 o 20 euros.
L'élite és l'élite.
Però d'aquí poc...
No, però això, Toni, ho hem naturalitzat.
Però mira, jo sóc dels de tota manera que fa el compte el 31, no l'1, jo hi vaig fer les facturetes, allò que vas enviant, que evidentment cada pagador té la
el seu marge per pagar. Diguem-ho tot, les administracions públiques es passen amb el tema de la crisi i tots aquests últims anys s'han passat a 60, 90, 90 dies fins i tot.
I això... les factures que són fàcils de fer.
Ah, no, no.
Aquest va ser un altre tema. Un dia d'això.
L'impresa 38. Si has de fer una factura per TV3, per exemple...
Si ens hem hagut de dir si treu una factura per TV3, has de ser comptable. Has de ser comptable.
O pel Departament de Cultura, o pel Departament de qualsevol Departament de la Generalitat.
Jo estic per dir-los que prefereixo no fer res perquè és que és impossible.
Saps què passa?
Encara no entenc com s'ha de facturar.
Saps què passa? Què et diuen llavors? Que aleshores et diuen, mira, escolta, és que al final és una gran cosa col·laborar amb aquesta casa i tu t'has d'empassar tot. Jo ho deia de tota manera perquè a partir del que deia el Bernat m'ha vingut al cap i el que comentàveu vosaltres sobre el cafè, sobre els euros, tot plegat. Potser és de formació professional meva, però no sé si recordeu aquell mític programa, tengo una pregunta per a vostè, senyor presidente, que un dels grans moments, precisament amb Zapatero, president Zapatero, era quan valia un cafè. Llavors això li feia una pregunta a un senyor de Pamplona que li deia, escolti, perquè jo, quan abans sortia al carrer, abans de l'euro, sortia al carrer de casa amb 5.000 pessetes i passava la setmana. Ara surto amb uns quants euros d'aquests i em costa la vida. Llavors ell li demanava, vostè està avui parlant-nos de les macroxifres, del que dèieu ara de la gent que viu en una altra bombolla, no? De les macroxifres. I segons les macroxifres anem de por, anem fantàstics, la Champions League. Però vostè ha vingut avui aquí a parlar a la gent, a parlar a la gent a peu de carrer. I jo li pregunto, què val un cafè? Llavors el Zapatero li diu, no sé, 80 céntimos.
La
resposta de l'home li diu, esto eran los tiempos de l'abuelo Pachi. Diu, perquè... L'home era de Pamplona. Llavors, la resposta de Zapatero és, depende. Diu, no, depende no. És a dir, li surt així, no? Aquell moment, no, depende no. El que passa tu al Congrés dels Diputats, et cota 80 cèntims, però en los tiempos de l'abuelo Pachi igual valia això, però avui en dia el cafè val bastant més. Què ha passat? Que sí, hi ha la bombolla política. Això estem parlant de l'any, precisament citava l'Antoni, em sembla, el 2007. Devia ser per aquells anys, 2007, 2006... una cosa així. Han passat els anys, la precarització no és que s'hagi enquistat, és que ha anat a més, és a dir...
S'ha institucionalitzat, Toni.
I s'ha escampat a capes de la població que no estaven precaritzades i que ho estan ara, que ens hem d'empassar... Clar, és a dir, i el discurs polític, que és el, per mi és el més dramàtic, segueix anant per una altra via. És a dir, sigui Lagarde, sigui Zapatero en el seu dia, siguin els que ens pinten unes economies que, sincerament, a peu de carrer, no arriben.
Joan i Lola.
Jo aquesta idea que teniu tots en contra de l'euro i aquesta espècie com d'onada festiva, euroescèptica en aquesta categoria, honestament...
Has fet un tuit.
Ha fet un tuit. Fil, obro fil.
Ens vam empobrir amb la crisi del 2008, ens vam empobrir, ara amb la inflació ens estem empobrint i la gent viu a precari.
Jo vaig esmenar-te.
Perquè la gent que té veu als mitjans de comunicació no és gent que visqui a precari.
Jo sí, ja
m'entenc. Si donéssim veu a la gent que viu a precari, hauríem de tancar la paradeta.
Les conseqüències de que nosaltres no haguéssim entrat a l'euro haguessin sigut terriblement pitjors de les que han sigut, perquè ens haguéssim mantingut amb les pessetes. Aquest és un país que, siguin de dretes o d'esquerres, solen tenir uns governs que es dediquen a la despesa pública desaforada de forma irresponsable. Hola. Haguéssim tingut inflació, haguéssim estat imprimint bitllets en el Banc d'Espanya més enllà de la sèrie de la Casa de Papel.
Però si veníamos de 5 devaluaciones, hombre.
Seríem a dia d'avui infinitament més pobres del que hagués suposat el que ha suposat passar dels 60 cèntims a l'euro. El que ens hem de plantejar nosaltres com a espanyols és per què nosaltres som el país de la Unió Europea on la nostra riquesa personal és la que ha crescut menys dels 27 en els últims 15 o 20 anys. I hem tingut una continuïtat de polítiques econòmiques basades en fotre pedaços, que al final el que acaben fent és empobrir la gent. Però això no té res que veure amb l'euro, tot el contrari. O sigui, fora del sistema monetari europeu, a dia d'avui seríem un...
Som a l'Irlanda. Estem dient és que cada vegada, a part del que diu l'Anton, que ja hi havia hagut devaluacions abans de la pesseta, és que cada vegada anem devaluant, i el sou que cobraven els nostres pares fa 40 anys no té res a veure amb el que cobrem ara, i la gent viu a precari.
El que no val
és que no cobrem sou.
Abans ningú compartia pis. Si ara la gent ha de compartir pis, perquè si el preu mitjà de l'habitatge és X i el sou és X, com vols que la gent visqui de manera com vivien els nostres pares fa 40 anys, que és impossible?
Fixa't una cosa molt curiosa. Els mateixos entre els que jo no em conto, que resulta que estaven entusiasmats de la vida, en què hi hagués una màquina per per fabricar bitllets d'euros a lo bèstia a Frankfurt, inundant tot el mercat, els països, i regalant diners a tothom, ara són els que es queixen de que això és el que provoca inflació. Per tant, la conclusió d'això és molt millor ser prudent a la despesa
que no inundar el mercat de diners. Jo no sé què tertú l'estàs siguent tu. Nadie s'ha quejado de eso. Nadie. Perdona, es más, yo habría mantenido esa política.
En esta tertulia todos.
No. Si has escuchado la conversación que hemos tenido con nuestra invitada, más bien íbamos en la dirección contraria.
Hay que tener cuidado
con afirmaciones. Decir que España es el país donde menos ha crecido la riqueza personal en los últimos 20 años no es cierto.
Eso es un momento que voy a entrar a Lola también.
El creixement d'Espanya previst pel 2023 és més gran que el de la mitjana de països europeus.
Els datos del Col·legi del Consejo General d'Economistes d'ahir...
Totes les dades indiquen... Bueno, i Europa,
más
quan està? A 0,2.
Todo nos da más de un punto.
Això no és ja cert, està. Per ara començar. Després, si la inflació està més baixa a Espanya que a la resta d'Europa, perquè està més baixa... és per la intervenció que s'ha fet pública. La gratuïtat del transport, els ajuts per rebaixar el gas, els combustibles, tot això. És per aquesta actuació pública, perquè si no, no estaria en aquestes xifres, que continuen sent elevadíssimes i que continuen sent un problema. Però el que sol passar és que les empreses en aquest context, moltes empreses, grans empreses, recapten més, però les empreses no reparteixen, reparteixen en tot cas els seus accionistes, però no a tothom, i el govern sí que ho fa, i per això està el govern. En fi, sempre podem reclamar els polítics, però en aquesta part jo crec que també el gran problema d'Espanya no és el tema de la inflació, que és un problema que tenim tots a Europa, sinó que aquí la diferència fonamental són els sous, perquè partim de nivells molt baixos.
I la precarització del mercat laboral.
I la precarització, efectivament.
La precarietat és la normalitat.
En això el govern que fa? Doncs el marc legal, el marc normatiu. Es va fer la reforma laboral, ens pot agradar més o menys, es pot considerar que no ha anat massa enllà, no sé. Però en tot cas el que fa és la part normativa. L'altra part, hi ha una feina que no en parlem mai perquè sempre focalitzem amb els polítics, que és la patronal i els sindicats.
Sí.
I aquesta part, no, ho sento, però no han fet la seva feina. O sigui, no s'ha volgut fer un pacte de rendes. Per què la patronal no vol fer un pacte de rendes? Perquè en realitat vol negociar la pujada de sous en determinats sectors, però no en tots. I, suposo que això és el que hem de fer, però els sindicats també han de fer la seva feina. Jo crec que, sincerament, jo crec que al novembre en aquest país el més lògic seria que hi hagués mobilització social...
perquè els sindicats estan comprats.
Però això és... No. Això és el que...
Estan entregats a...
Es que
estan
no sé,
jo, els sindicats
per, són per el braç armado. Per dir això hauria de tenir proves. Vull dir,
és una evidència.
Estando de acuerdo con lo que dice Lola, los sindicatos sí han cumplido una parte de eso. Si alguien ha cumplido aquí, son los sindicatos.
Silencio total.
Porque, sí, bueno, pero sí. Si en España... está viendo por la vía de hecho un pacto de rentas, es claramente en la vía de los salarios.
Ya, porque, pero yo creo que los sindicatos están en masa condescendentes.
Sí, pero estaremos de acuerdo en una cosa. En España en este momento nuestro problema no es que haya una demanda de crecimiento salarial irracional. O que pueda generar una esperanza. Más bien al contrario. ¿Sabes lo que sí tenemos?
Estic fent d'esquerranosa total.
¿Sabes lo que sí tenemos? Una explosión de beneficios empresariales completamente irracional. Completamente irracional. Eso sí. O sea, yo lo que veo es que los sindicatos y los trabajadores nos estamos moderando voluntariamente nuestros sueldos. Y no veo el mismo esfuerzo desde la patronal. Y me
refiero, el Biden acaba d'anunciar un impost a les petroleres pels grans beneficis que estan obtenint precisament per aquesta crisi.
Però més enllà d'això, que és molt important restablir les causes, hi ha un fet inqüestionable, i és que allò que, abans ho deia el Tiano, allò que vam conèixer com a classe mitjana està desapareixent. La gent que... deu passar tot arreu, no? Però jo conec més el cas de Barcelona. Clar, a Barcelona, el lloguer mitjà està entre els 800 i els 900, el cost d'un fill es calcula entre els 800 euros mensuals, clar, de gent que dels 20, això vol, ja són 1.600 euros, 1.600, sense menjar. Si vols menjar, posa-n'hi 400 més, és a dir, que necessites 2.000 euros al mes. Clar, jo conec molta gent entre 20 i 40 anys. És que ningú els cobra. Mm. Ningú. Ningú, vull dir, ningú. És a dir, hi ha moltíssima gent que cobra 700, 800, 900, treballant 12 hores al dia. En algunes firmes d'advocats, de tecnòlegs, que després van per la vida a la Bodega Lantón, no? Amb uns beneficis que t'hi cagues, no? Llavors dius, la gent se'n va de Barcelona. Home, esclar que la gent se'n va de Barcelona. No. És que no es pot viure a Barcelona. I no es podrà viure a Barcelona. És a dir, Barcelona, avui, que és una cosa que, per cert, cap dels candidats a l'alcaldia en parla, és una ciutat que està patint un èxode de gent. La gent no pot viure a Barcelona. No és la gent ara, que de tant en tant a TV3 fan d'aquells documentals sobre els neus rurals. No, la gent se'n va al Bages. La gent, ok, perquè són llocs fantàstics per viure, però és que la gent se n'hi va perquè aquí no pot menjar. No pot menjar, literalment. Hòstia, és preocupant.
10 i 25 minuts, està maco el panorama. Sí. Anem a la publicitat i quan tornem abordarem aquest tema que comentava abans l'Anton del silenci de Bolsonaro i d'una publicació d'Instagram d'un exfutbolista del Barça, del qual segur que molts érem seguidors, que realment va posar els pèls de punta.
Què me dices?
RAC 1. El futur no és que un dron et porti aliments de l'altra punta del món. El futur és digitalitzar els mercats de tota la vida. Amb els serveis de compra en línia ja pots rebre productes de mercat a casa o passar a recollir-los fàcilment. Entra a barcelona.cat/mercats i informa-te'n. El futur ja és present. Ajuntament de Barcelona.
Perquè combinis estil i petits preus, Kiabi t'ofereix sempre més per a la teva família. Proposem ofertes com un abric de nena o nen per 20 euros. Descobreix la col·lecció hivern per a tota la família a la botiga, al web i a l'app. O fes la compra en línia i recull-la a la botiga.
Kiabi, la moda petit prix.
Aquesta tardor vine al Liceu a Il Trovatore, l'òpera més romàntica i apassionada de Verdi, amb una producció d'Àlex Uller i la direcció musical de Ricardo Frizza. Estrena el 27 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
Era digital. Revolució tecnològica. ISD.
Els nous temps demanen noves solucions.
Ditec Comunicacions. Som la teva empresa de tecnologia audiovisual. Duem a terme projectes immersius, sales de reunions, aules de formació, esdeveniments i congressos, solucions per al sector sanitari i molt més.
Visita'ns a ditec.es.
El Pallars Sobirà t'espera. Deixa't sorprendre per la fauna salvatge envoltada de parcs naturals. Passeja entre els colors de la natura i gaudeix de la gastronomia.
Pallars Sobirà. Vols viure tot el que hi ha per veure?
Gràcies a Cuideo, la Maria es cuida de la meva mare cada dia de 10 a 6 i jo estic tranquil·la. Contacta amb Cuideo i troba els millors cuidadors.
Cuideo.
Del 4 al 6 de novembre torna a Palau-Solità i Plegamans la mostra de cinema infantil Bada la Boca.
T'esperem al Teatre de la Vila amb més de 40 pel·lícules d'arreu del món i tallers de light painting, stop motion i de doblatge per a nens i nenes de 2 a 12 anys.
Entrada gratuïta. Reserva la teva butaca a palauplegamans.cat/Bada la Boca.
Organitza Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans.
Plus Fresc, el súper que t'estima. Coneixes els nostres forns de peix i marisc? Tria el peix o marisc que vulguis i te'l cuinem gratuïtament. Emporta't el llest per menjar, al teu gust. Et volem ajudar. Volem que gaudeixis a taula i del teu temps lliure. El peix més fresc a Plus Fresc, el súper que t'estima.
Aquesta tardor, gaudeix d'experiències i activitats úniques al voltant del vi a la Ruta del Vi de Lleida. Esmorza entre vinyes, visita cellers, tasten els vins i marida'ls amb la millor gastronomia lleidatana. Informa-te'n a rutadelvidelleida.cat.
Amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, la Denominació d'Origen Costers del Segre i Wine in Moderation.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
L'Ajuntament de Lleida ha instal·lat punts de suport digital als centres cívics de Balàfia, Mariola, Lereta, Ensecà i Magraners. En aquests espais ofereixen tallers sobre tràmits laborals i municipals. Informa't dels cursos a paeria.cat/punt de suport digital i apunta-t'hi. Per Lleida, participa. Fes un clic. Fes ciutat.
Gràcies a Cuideo, la Maria es cuida de la meva mare cada dia de 10 a 6 i jo estic tranquil·la. Contacta amb Cuideo i troba els millors cuidadors.
Cuideo!
Avui, a la tertúlia, amb la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García, el professor de la Universitat de Santiago de Compostela, Anton Losada, el filòsof Bernat de Déu, l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i el periodista Toni Aire. A l'Ull de Poll, Tian Riba.
Dos quarts d'onze. No, això està caldejadíssim.
Joan López Alegre fins i tot qüestiona coses que no hem dit durant la publicitat. Que... O sigui, ens renyes durant la publicitat per coses que durant la publicitat...
Fins i tot a Tom de Rivaldo. Ah,
sí, sí.
Mira, de... Què me dices?
De Rivaldo volia parlar, precisament. No sé si...
Rivaldo, que fue jugador del Deportivo. Eh?
També,
sí.
Bueno,
hombre, sí, senyor.
D'allà el van anar a pescar.
Lo cual convierte esto en imperdonable.
Clar, clar, és que és més, aquí el tenim tot ben representat. No, sí, jo per mi, vull dir, va ser un dels ídols d'aquella travessia del
xilena,
desert.
La xilena,
sí, home, aquella xilena invasió de camp
Joan Gaspart,
per entrar a la Champions.
Celebrant-la com like no, sí, no tomorrow.
Doncs bé, aquest ídol per molts, el seu dia, doncs va fer una publicació ahir, perquè ja portem ara mateix, són ja 36 hores, en què, doncs de moment, no tenim notícies de Jair Bolsonaro, tot i haver perdut les eleccions. Els seus partidaris ja van començar a manifestar-se, alguns camioners van bloquejar carreteres, va haver de sortir del Tribunal Suprem a dir que això era intolerable, i alguns dels seus partidaris sembla que no accepten o no, que no acaben d'acceptar el resultat. Un d'ells, Rivaldo, que com molts futbolistes, que aquest també és un tema que vam comentar ahir i que realment és sorprenent, tot i que en alguns casos pot tenir alguna explicació d'ordre pràctic, ha sortit a defensar Bolsonaro, ha publicat una fotografia, de fet, des de la final del Mundial del 98, on se'l veu allò capcot i trist amb la medalla de plata quan van perdre contra França, dient que té una sensació semblant aquell dia i que, però, atenció, perquè encara hi ha esperança i que d'aquí, el 31 de desembre, poden passar moltes coses. Home, no se m'acuden coses gaire positives que puguin passar per la seva manera de pensar, però, en fi, sorprenent aquest tuit de Rivaldo, que és molt simptomàtic, bueno, d'aquesta situació.
Para un deportivista, este tuit es todo menos sorprendente, porque Rivaldo perdió para nosotros todo crédito el día que, sin previo aviso y en mitad de temporada, se fue para el Barça. No es culpa del Barça, el Barça hizo lo que tenía que hacer.
No, puedes decirlo, es culpa del Barça también.
Pero, bueno, no quería entrar en ese
tema. Bueno, va a pagar el traspas al Barça, ¿no? Sí, suposo, sí, que no se l'havia portat.
Pero para aficionado deportivista, aquel día le pusimos la Cruz Roja encima y se acabó.
¿Es que toma?
Rivaldo no existe. Yendo al silencio de Bolsonaro, Bolsonaro, que sabe muy bien lo que está haciendo, esto es un silencio que sabe exactamente lo que quiere conseguir. O sea, no es un silencio, pues no sé, he perdido, no quiero hablar, estoy masticando la derrota, me estoy preparando para salir, me bajé 14 botellas de whisky la noche de la derrota y hasta que vuelva a ser capaz de hilar tres palabras no puedo comparecer. No. O sea, es una no comparecencia estratégica para conseguir precisamente esto. Y a mí ayer me preocupaba, y hoy todavía me preocupa más, porque ya no es una noche ni 24 horas, ya vamos para las 48 horas en la que el candidato perdedor no acepta la derrota y no reconoce al vencedor.
I fixa't que és inquietant l'ascendent que té Bolsonaro, no són només sobre una part de l'exèrcit, sinó sobre els cossos i forces de seguretat, a policia especialment. Jo crec que amb això sí que és veritat que hi ha una tendència trumpista, és a dir, Bolsonaro ha estat un deixeble avantatjat de Trump avant la letra, és a dir, perquè és un personatge que ja tenia les pràctiques de Donald Trump molt abans de que el Trump fos el fenomen que ha estat, i que fins i tot va ser-ne un deixeble que el va superar durant la traumàtica crisi de la pandèmia, en el que, recordem-ho, és a dir, 500.000 brasilers morts...
700.000, dice el mundo.
Exacte, per una gestió nefasta de la pandèmia, que malgrat això, fixeu-vos el que vivim, els temps polaritzants que vivim, i també la qüestió de com estaven els altres, que ha mantingut el seu cos, el gruix de votants ben bé que va tenir ara fa 4 anys. Aleshores, per mi, el que és més inquietant de Bolsonaro és aquesta tendència antipolítica des de la política al més alt nivell, és a dir, el qüestionament de les normes més bàsiques, generant i provocant aquest discurs de l'odi. Estem veient imatges aquests dies de persones amb armes amenaçant a d'altres, perseguint a d'altres pels carrers de Brasil. Ell, en el seu dia, abans de ser president, ja havia advocat per una guerra civil, i ho havia dit tal qual, és a dir, que ell estava d'acord amb una guerra civil amb la qual es fes net, i ho provoca des d'allà les institucions. El que ens hem de preguntar com a societats és què hem fet malament, com allò que fan les parelles quan arriben a un cert punt, què hem fet malament per arribar al punt de que aquesta persona arribi a les més altes instàncies d'un país i s'hi pugui mantenir. Una altra cosa és el debat sobre els esportistes i sobre els futbolistes, que és una altra cosa, una altra pregunta que podríem fer-nos, de què hem fet malament per elevar els altars a personatges d'aquestes dimensions i d'aquestes catadures morals, no? Però, és cert, ells tenen els seus càlculs econòmics, és a dir, aquests futbolistes, aquest senyor, no només els hi ha promès, sinó que els hi ha aconseguit avantatges econòmics espectaculars a nivell d'impostos, etc. I s'hi fan, és a dir, sense cap escrúpol, perquè són aquelles criatures malcriades que entre tots hem generat i que ells només miren per ells, i que a més els aplaudim. Recordem quan el mateix Messi o el Cristiano Ronaldo desfilaven per jutjats, com hi havia gent a l'entrada, desfilaven per presumpte frau a la hisenda pública, per tant, a tots, i hi havia persones que encara els aplaudien quan entraven. Bé, doncs aquestes persones, tant de bo els robin aquests i tants altres. El tema és, fins i tot, la patrimonització, que això ho haurem d'estudiar, la patrimonialització de la figura de la selecció esportiva, perquè maneres d'embolicar-se la bandera n'hi ha moltes. Aquí hem vist molta gent com Susana Díaz en el seu dia a Andalusia vestint-se de bandera andalusa, no? És a dir, amb la brusa blanca i l'americana verda. Hem vist Hugo Chávez amb el xandall amb la bandera del seu país. Fixeu-vos, aquests dies que estem veient imatges recurrents de les jornades electorals, com ja els seguidors de Bolsonaro es distingeixen per anar amb la samarreta de la selecció brasilera, i ell mateix va anar a votar amb la samarreta a la selecció brasileira. Per tant, aquesta crida nacionalista que passa per l'esport...
I ahir ens explicava el Pau Ramírez que ara, si ve allà a Rio, per exemple, si veus algú amb la bandera del Brasil, ja l'identifiques com a bolsonarista.
És letal pel que significa la bandera i pel que significa un país, però és aquesta capacitat que tenen alguns populistes, doncs això, embolicar-se la bandera i fer-ho de manera efectiva. Això després com... Bueno, sí, i aquí, mira, ahir, per exemple, el senyor Bendodo del PP justificava que trencava la seva paraula dient que és mejor romper un pacto que traicionar Espanya. És a dir, són maneres d'embolicar-se amb la bandera que en trobarem per tot arreu. El drama és això, com després ho recomposes, no? És a dir, com recomposes una societat com la brasilera amb un lideratge com el de Lula, que evidentment és molt potent i és el que han tingut els adversaris de Bolsonaro per intentar-lo tombar, però que malgrat això s'ha quedat molt just i ara haurà de governar un país dividit ben bé per la meitat.
Sí, pel que fa a Rivaldo, penso que una mica com el que dèiem a l'inici de la tertúlia, no? Que les opinions i les informacions han d'entrar-li també una mica la credibilitat de l'emissor, i per tant jo a Rivaldo com a analista polític no el tinc, diguéssim. Per tant, les opinions en aquest sentit, que jo crec que és molt important que els esportistes les tinguin, així com celebrem, per exemple, que les esportistes dones, doncs, diguéssim, enfasitzin la importància de la feminització de l'esport. He dit feminització, que és un terme que odio, però bueno, de la presència de les dones a l'esport és important. Per tant, és important que ho facin els esportistes quan ens agrada i quan no. I després, pel que fa a l'actitud de Bolsonaro, jo estic amb l'Anton, és a dir, està absolutament pensada, perquè sap que quan menys parli, més run-run hi haurà i més violència hi haurà, i és una persona que ha demostrat més d'una vegada que amb la violència verbal i fàctica no té cap problema. El que a mi em preocupa és l'estructura una mica de fons que està passant al món, també a Europa, que en aquest sentit s'havia mantingut com un oasi, que és no només un retorn al segle XX pel que fa a noms que ja creiem jubilats, el cas de Lula és evident, sinó a un retorn de l'absolutisme com una tendència política que a més tingui un suport popular no menys preable. Ha passat a Hongria, està passant a Polònia, està passant a Rússia, no cal dir-ho, a Xina no cal dir-ho, a la Corea comunista no cal dir-ho, i en països de tradició democràtica hi ha aquest vesper que per mi és preocupant i contra el qual nosaltres pensàvem que ja no hi hauríem de lluitar com a generació i ens hi haurem de remengar, perquè es veu en moltíssimes coses, també en la política espanyola, com era el Toni. No només cal parlar de frases com la que es van dir ahir, que també cal parlar de l'octubre, per exemple, no? En la qual a Catalunya vam veure una intervenció policial violenta quan, en uns moments en els quals nosaltres pensàvem que aquestes coses ja havien passat. Per tant, tocarà remengar-se.
Jo no sé si és Bolsonaro l'aprenent de Trump o en el fons Trump és l'aprenent de Bolsonaro. Ara el dia 8 hi ha eleccions als Estats Units i serà molt interessant veure...
Sí, els midterms.
I serà molt interessant veure quina és la influència que té el Trump a dintre del Partit Republicà, que el té segrestat. Jo, per provocar-vos...
El Toni, què dius? Què me dices?
El Toni ha dit què ha passat perquè arribés Bolsonaro i tingués tants de vots. Doncs, bueno, el que ha passat abans de Bolsonaro es diu Lula i després Dilma Rousseff, que van acabar a la presó. El que va passar abans del Trump es deia Obama.
Però Lula acabó la presó.
Obama no hi ha Trump. I sense Dilma...
És que no podes dir que Lula acabó la presó i obviar el hecho de que fue anulado todo.
I sense Dilma i sense Lula...
I con el juez de ministro de Bolsonaro.
I sense Dilma i sense Lula no hi ha Bolsonaro.
Això és un tema... Que el jutge fos ministre de Bolsonaro és un tema de context.
Home, quina és la realitat?
Li donaré una mica de raó al Joan en una cosa després.
Quan jo deia la pregunta aquella que ens ha passat, ho deia, era una pregunta retòrica, evidentment han passat moltes coses i males gestions. Jo he dit,
però tot és culpa de la izquierda, sempre.
Clar, no necessàriament.
La izquierda sempre lleva los países a la miseria, però això és un hecho estadístico.
I una verdad histórica...
Política.
Y una verdad histórica incuestionable.
Bolsonaro se ha aportado a la riqueza.
O sea, eso es así, pero eso solo hay que ver la estadística.
Eso es incuestionable.
No, vamos, nadie tiene de eso.
A veure,
no has de ser un fan de Lula per dir que Brasil amb ell va fer un salt espectacular des d'un punt de vista econòmic i que va tenir una part de crisi econòmica, financera i de corrupció, com tants altres règims.
Deixa'm acabar.
Ja que provoques...
Però
amb coses que no són certes.
Per provocar m'heu de deixar parlar.
Provocar-se i mentir no.
Yo no miento, ¿vale? Yo doy información que en todo caso a ti te disgusta porque a lo mejor te parece bien que todo el mundo te dé siempre la razón. Pero precisamente la tertulia es discrepa.
No, ¿vale? Voy a intentar acabar. Si algo estoy acostumbrado es a que no me den la razón desde pequeño. Pero también estoy acostumbrado que cuando alguien está faltando a la verdad, decirlo. Y tú estás faltando a la verdad.
No estoy faltando a la verdad. Lo que ha pasado antes de Bolsonaro se ha llamado Lula y se ha llamado Dilma. Lo que ha pasado antes de Trump se ha llamado Obama. ¿Qué ha pasado?
Ha pasado que
ha habido dirigentes políticos que han hecho un tipo de populismo, claro, porque han sido en el fondo los precursores del populismo,
sin duda,
en el que han prometido grandes soluciones, han prometido que todo el mundo viviría de repente mucho mejor, y esa gente ha tenido grandes frustraciones, grandes desengaños, que han abierto la puerta a que personajes absolutamente indeseables como Trump o como Bolsonaro accedan al poder. Y por lo tanto, sin esos personajes previos, eso no existiría.
Porque la gran recesión se dio con Obama de presidente. La gran recesión en Estados Unidos... Pero vamos a decir las cosas como... La gran recesión se dio con Obama de presidente. La provocó Obama. La gran recesión en Estados Unidos.
Con Obama América iba a cambiar y el hecho es que la gente acabó votando a Trump.
Yo creo que té un punt de raó en una cosa. Efectivament, una part de l'arribada de Trump té com a detonant que abans estava Obama. Però no en el sentit que ho dius, sinó en el sentit que l'arribada d'Obama al poder amb propostes com la sanitat pública més forta, el fet que hagi estat un negre al capdavant del govern nord-americà, una sèrie del seu discurs va fer que molta gent a Amèrica se sentís amenaçada. Va fer que molta gent l'estereotip del blanc de l'Amèrica profunda amb determinats discursos feministes més de repartiment de la riquesa, que sabeu que ja té una connotació en fi, si aquí el govern és socialcomunista, ja ni t'explico en el moment que parla d'aquestes coses, va fer que molta gent se sentís amenaçada i això va fer que, que Trump aconseguís també que el seu discurs, aquest sí populista, no l'anterior, aquest sí populista, arrelés com va arrelar. O sigui, jo crec que el cas del Trump no té res a veure amb el cas del Bolsonaro. I és veritat que Amèrica Latina, les esquerres, sempre tenen una connotació que no és la mateixa que tenim aquí, el concepte d'esquerra.
Bueno, cada vegada menys, no?
Cada vegada menys, això és veritat. Menos. I en el cas de Lula, o sigui, tindrà moltes dificultats per governar perquè necessitarà...
No té les càmeres.
Però al mateix temps pot, al mateix temps pot ser un factor que vagi bé pel país perquè necessitarà pactar amb partits i amb grups que són de centre. I, per tant, pots reconduir una mica la situació del país a partir d'aquí, no? Perquè, si no, aquesta polarització el que ens porta és a un pèndol de tant vas cap a l'extrema dreta i cap a l'extrema esquerra com a reacció. I potser aquesta necessitat que té de pactar amb partits de centre el pot portar a una situació paradoxalment millor de la que en principi
del Brasil... té. L'esperança del Brasil és precisament que Lula sigui el Lula del primer mandat, on va fer, jo crec, la millor cosa que s'ha fet en política a Amèrica Llatina, que va ser agafar tots els amos de les faveles i dir-los, escolti'm, a casa seva, a partir d'ara, és casa seva, a mesura que, per cert, era absolutament tatxerista, no? Però en allà va convertir un grapat de gent en propietari, els va donar una oportunitat de vida, i després del mandat de Lula, doncs, ja va entrar en tota una època de clarobscurs, però aquella va ser una mesura fenomenal i única.
Bueno, és el que t'apuntava, és a dir, el progrés econòmic del Brasil, t'agradi o no aquell govern, és obvi que també hi va tenir un salt. Una altra cosa és després, que és obvi, és veritat i és cert, és a dir, quan passen les coses no és només per una causa, sinó que en tens moltes, que és obvi que hi ha governs, a més amb les dialèctiques del món que vivim, que som tan polaritzants, que generen la mobilització dels extrems, i dels extrems a la contra. Hi ha els governs d'esquerres que en alguns casos són disruptius o que en alguns casos et generen un abans i un després o que trenquen amb certs discursos que no s'havien fet fins llavors protagonitzats des del poder, et provoquen la mobilització de persones que mai s'ho haguessin esperat i que estan a l'altre extrem. Ara, jo diferenciaria doncs, que siguis de dretes, d'esquerres, que siguis més de dretes o més d'esquerres i que siguis populista o que freguis el feixisme o que freguis fórmules antidemocràtiques lligades a la política i que en veguis d'això, és a dir, que t'aprofitis de la política per acabar tenint comportaments i defensant tesis doncs, que freguen l'autoritarisme i això ha passat als Estats Units de Trump i amb Bolsonaro, sí, i això no té justificació.
El Joan té raó quan diu hi ha un populisme que comença amb l'Obama que deixa molta gent frustrada o que normalitza una certa poètica del prometre del yes we can. De fet, l'eslògan de l'Obama ja era pura poesia i que facilita que després hi hagin reaccions molt conservadores.
Però per mi això no és aquí... populisme. No. Home,
hi ha una frase tremenda del Trump, Lola.
Però realment els discursos... Tu agafes els discursos del primer Trump, del primer Obama, i evidentment era una persona amb experiència política i el senador, però sí que hi havia molta retòrica. Hi havia molta retòrica d'igualtat racial...
Però més típica.
Puedo prometer y prometo també tenia retòrica. Vull dir,
l'Obama era molt telepredicador en els seus inicis, no? I després es va centrant, com lògicament facilita l'acció del govern. El problema del... Jo crec que estic amb el Toni. El fet diferencial aquí és la violència. És a dir, un pot ser un populista d'esquerres, un pot ser un populista de dretes, però als Estats Units va haver-hi 300 tios que van entrar al Capitoli, sí. i van matar dos o tres persones. Ara Bolsonaro també vol paralitzar el país sabent que hi haurà reaccions violentes. Insisteixo en les imatges de l'octubre, és a dir, fa 4 dies, per una cosa que era un botifarrèndum, van venir no sé quants mil policies i van començar a cascar les iaies. Clar, jo diria que el món tendeix cap aquí, i el que parlàvem abans, que és la crisi, no em fa pensar que vagi millor, perquè sempre menys recursos hi ha més hòsties. Això funciona... Això sí que és una veritat universal. És a dir, quan el pastís es redueix, la gent es violenta.
Sí, això t'ho pot explicar, en certa manera, el que passa, però no justificar en cap cas. És a dir, pot ser una part que expliqui a coses que passen després, però no t'ho justifica. I amb la qüestió, sobretot, del que dèiem de les frustracions. És veritat que, com que vivim una política... Tant, és a dir, ja, allò de la campanya permanent, que va haver-hi un personatge que es deia Sidney Blumenthal, que ja la va teoritzar als anys 80, ja hem passat a un altre concepte, que ja no és el de la campanya permanent, que estiguin sempre en campanya més enllà dels 15 dies. No, sinó que estem com en el dia de l'elecció.
tensió permanent, amb uns partits polítics que han de constantment marcar les seves tesis, les seves posicions, fixar la seva diferència amb l'altre, ser contundents, tenir el soundbite que sigui contundent i que cridi l'atenció de la gent. Amb aquesta dialèctica també passa que constantment o massivament o cada vegada més es veuen forçats a generar expectatives exagerades que després, quan triomfen i guanyen, frustren exageradament. I això és veritat que sí que genera uns certs moviments de desencant o de desenganxar-se de la política, que n'hi ha alguns que els estan esperant doncs, com aigua de maig. Hi ha personatges com Vox, el senyor Abascal, el de Vox, el senyor Bolsonaro, el Brasil, o el senyor Trump, o altres...
O els García Albiols, que tenim aquí,
Tenen un link, que és dir, aprofitar malestars que són reals i que són plausibles, no per intentar-los millorar, no per intentar-los resoldre des de la política, sinó bàsicament per tirar-los al cap dels altres per beneficiar-se en ells.
10 minuts i arribarem a les 11. Tres últimes hores que hem conegut els últims minuts. D'una banda, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home aquesta matinada a Salou. A 4:45 de la matinada, la policia ha rebut l'avís que hi havia un home ferit per arma blanca al mig del carrer, i quan el SEM ha arribat al lloc no ha pogut fer res per salvar-li la vida, i ara la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació per identificar i detenir l'agressor. També aquesta nit, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut un menor d'edat acusat de violar una noia de 19 anys a la sala Colors Club a la Rambla. I avui es parlàvem d'Anatoli Karpov, que estava en coma. Doncs bé, rebrà l'alta i sortirà de l'hospital aquesta setmana. Segons el seu ajudant, el mestre dels escacs va tenir un accident domèstic, va relliscar i es va donar un cop al cap. Això li va provocar una commoció i el seu posterior ingrés. Però en cap cas ha tingut lesions severes ni ha estat víctima de cap atac. Anem a la publicitat i rematarem ja la tertúlia. Sí, Déu-n'hi-do.
Ens rematarem a nosaltres. Però és que és una... Em sap greu ser negatiu, però jo crec que aquest tipus de notícies, i més a Barcelona, ens hi haurem d'anar acostumant a anar repetint.
Doncs sí. Falten 9 minuts per les 11. Intentem acabar la tertúlia una mica amb una bona notícia, perquè ahir es va conèixer que el millor xocolater del món és català.
Visca. No, mal.
Nova llei de pensions.
Jo puc continuar treballant si vull, però què em doneu si segueixo?
Tens dues opcions. La segona opció t'incentiva amb un augment en la teva pensió del 4% anual per any treballat, que incrementarà el total anual de la teva pensió durant tot el temps que duri la prestació. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d'Espanya.
I com ho faig amb la calefacció aquest hivern? Perquè això que a casa meva sembli el Pol Nord no ho acabo de veure.
BBVA presenta el seu pla estalvi energètic amb acompanyament expert, gestió de subvencions, finançament i consells a l'app. Calcula el teu estalvi a bbva.es. BBVA, creant oportunitats.
Com puc estalviar en llum?
I en gas? Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes Freqüents sobre Energia, un contingut de Naturgia en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgia.
Saps què és meravellós? Que hi ha un cotxe tan versàtil que s'adapta a tot el que necessites i que el trobes en versió híbrida endollable o 100% elèctrica. Així és el nou Kia Niro. I el millor de tot és que el que és meravellós està al teu abast. Vine a conèixer-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia, descobreix el que t'inspira.
A BP creiem que et mereixes més sense més. Per això, amb el programa Mi BP, estalvia fins a 40 cèntims per litre quan repostis i gaudeix de molts més avantatges cada vegada que utilitzes la teva targeta Mi BP. Viu el viatge de la teva vida amb BP. Vàlid en Península i Balears. Inclou la bonificació del govern. Consulta condicions a mibp.es.
Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
18 de juny de 1996.
I el número de la sort, el...
10.
Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El perquè de tot plegat.
Falten 7 minuts per arribar a les 11. Com us dèiem, a aquesta hora volem saludar el qui és el millor xocolater del món. És d'Osona, té 26 anys i no fa res, fa res, 12 hores, que s'ha proclamat campió del concurs internacional World Chocolate Masters, que s'ha fet a París. Després de 3 dies superant unes proves realment intenses, s'ha imposat als 17 candidats d'altres països als quals s'enfrontaves. Lluc Crusellas, bon dia i per moltíssimes felicitats, vaja.
Bon dia i moltes gràcies, ja tornant cap a Osona.
Sí, has pogut descansar una mica aquestes últimes hores o tot ha estat...
Bé, ho vam celebrar bastant, la veritat, i ens hem hagut llevar l'hora també, carregar-ho tot i ja estem tirant per carretera direcció Vic.
Parlàvem que això no és ben bé, no és el típic premi de dir, mira, aquest és el millor xocolater del món, això són unes proves. Què és el que has hagut de fer?
Sí, érem 6 proves durant 3 dies, 2 cada dia, que constava d'una escultura gran i una de petita, un postre, un bombó, un snack i un petit four.
I això
tu... amb cada una hi havia un temps superlimitat, superacotat, i bé, al final la preparació era superimportant.
I hi havia un jurat aquí, entenc.
Sí. O sigui, de cada país hi havia una persona al jurat, hi havia això, 18 persones de jurat, i evidentment superestrictes.
Què és el que valoraven, per entendre's? Perquè clar, m'imagino que aquí el nivell era tan alt que tot deu ser, m'imagino, increïble.
Bé, a part de, o sigui, evidentment, el producte és el més important, el sabor, però també la teva organització, com gestiones el temps, com et mous, com el nivell d'ordre, neteja... Et valoren també a tu com a pastisser, no? També. No només el producte.
De tot el que has hagut de fer en totes aquestes proves, què és el més espectacular?
Home, jo crec que l'escultura gran és el que al final amb el que es queda més la gent, perquè és el que impacta més, i evidentment també el que porta més feina i on hi ha més risc, perquè pots patir un trencament i que el concurs se'n vagi a no risc per uns instants.
Explica-ho, perquè molta gent potser no ha vist les imatges d'això, que és un elefant, no?
Sí, és un elefant, perquè aquest any la peça gran constava de com un aparador que feia 3 metres d'alt i l'havíem d'omplir, i jo vaig voler fer per representar un elefant que és la meitat natural i la meitat robòtic, i tot enquadrat a dins d'un marx també de xocolata, i bé, posava molta feina, hi havia molt pes, fèiem servir una grua, que va ser un moment també bastant de show dins del concurs, perquè també busquen una mica d'espectacle, no?, i que sigui una mica mediàtic tot plegat, i la veritat és que va sortir tot bé, tot rodat, tot com ho havíem previst, i res, content, molt content.
Escolta, tu com vas començar en el món de la pastisseria?
Jo vaig començar que, evidentment, jo volia ser ciclista, perquè jo de petit anava amb bici, però m'agradava l'astronomia, i un meu cosí treballava a Can Jovany, em va dir, anem a passar un estiu aquí i veuràs aviam si t'agrada o no. I en Nando, doncs, em va obrir les portes d'allà, vaig estar un estiu allà i em van tirar a la partida de postres. Ja em vaig veure que això m'agradava i que volia ser pastisser.
I clar, i a partir d'aquí com fas aquest pas? Perquè una cosa és dir, bueno, jo vull ser pastisser, com t'arribes a refinar i adquirir els coneixements fins al punt d'arribar, doncs això que explicàvem, a ser el millor xocolater del món?
Jo crec que és intentar aprendre de tothom i ser conscient que mai sabem tot el que podem arribar a saber. I això vaig passar després per les escoles Espai Sucre i Hoffman, de Barcelona. Després vaig estar a la pastisseria Barcelona de Josep Maria Rodríguez, que ell va ser campió del món el 2011. Si no m'equivoco, també amb 26 anys. I res, i llavors ja cap a Vic, on tot el projecte del Carme va tirar endavant. I jo crec que és, bueno, rodejar-te de persones que creus que t'aporten i tot el que ells et donen, intentar tornar-los i aprendre i no parar mai de formar-te.
El Carme de Vic és el lloc, perquè clar, molta gent deu estar pensant, sí, home, però on podem tastar tot el que fas? És a Vic, eh?
A Vic, i en principi, de moment, a Vic.
Doncs escolta, per molts anys, moltíssimes felicitats i tant de bo, doncs... encara et serveixi encara per consolidar i propulsar encara més aquesta carrera. Lluc Rosellas, moltíssimes gràcies i enhorabona.
Moltes gràcies. Merci, moltes gràcies. Vagi bé.
Bueno, este programa tiene que organizar un trabajo de cama aquí, una excursión.
Una cata. Una cata.
Sí, claro.
Hi ha voluntaris, ja t'ho asseguro.
Sí, perquè les notícies s'han de contrastar.
Claro, no? Claro, claro. No queremos periodismo riguroso. Pues aquí...
A més, ha dit, de moment, a Vic. Per tant, bueno, no descartem veure, no que el tinguem per altres llocs.
No passa res.
No, t'anava a dir que ens caigui una mica més a prop, però jo li anava a demanar, no he volgut abusar, si no ho feien també online.
Suposo que sí, no canviaran
coses. No des idees, Toni. Centrem-nos en el, en la, en el treball.
Calla miner, eh? En realment, calla miner.
En persona, perquè si no, perd molta gràcia.
Ja, doncs res.
Apoyemos al pequeño comercio.
Home, ara els...
Cotxe no en tinc, però el tren ja el pillarem.
Sí, els hi devia anar bé a partir d'ara.
Arribar fins a una horeta teòrica, suposo.
Sí, què vol dir? Depèn.
Depèn de com vagi el tren aquell dia, però...
Sí, també és una aventura. Què, Dian?
Jo, quan vulguis, no serà fàcil, eh? Però, en fi, som-hi. No tenim ressaca, que jo sàpiga, no sé si veus l'últim o...
El Nieto.
O poc.
Bueno, ah, no, el Nieto no en té mai, és veritat.
Una mica sí.
Va sortir de farra, però no...
Però com si en tinguéssim, perquè heu pintat un panorama, hem pintat un panorama econòmic devastador. O sigui, que, en fi, no... Tot això a la tertúlia que no respira, ja ho he dit alguna vegada. La tertúlia dels dimarts, avui se m'ha acudit una comparació, és com la Lliga Espanyola... I la Premier. Hi ha un ritme més intens. O sigui, la Premier, tu veus un partit de la Premier? Sí, és com aquesta tertúlia que comencen i...
Sí.
No hi ha ni...